Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquestes últimes setmanes i avui mateix hem sigut i som testimonis de les protestes del sector agrícola que han arribat a les principals ciutats amb els seus tractors per fer visible les seves reivindicacions i donar a conèixer al món la situació econòmica a la qual es troba el sector primari. Una de les principals protagonistes del conflicte ha estat i és encara l'agenda 2030 que es va originar el 25 de setembre de 2015 a la Cimera Mundial, on els estats membres de Nacions Unides se la van adoptar per unanimitat per al desenvolupament sostenible del planeta. Aquesta agenda comprèn un total de 17 objectius de desenvolupament sostenible globals, resumits amb les sigles ODS. Perquè l'agenda 2030 pugui convertir-se en realitat, tenint en compte que queden pocs anys, i perquè les accions siguin eficients, les administracions públiques i els organismes privats han de trobar maneres de treballar conjuntament per aconseguir xifres objectives. La sostenibilitat mediambiental, que és el gran cavall de batalla, és una necessitat, però no es pot obviar la sostenibilitat econòmica del sector primari i molt menys el sostén de les persones que treballen en ell. Aquí a Espanya, a més, la situació s'ha agreujat per la sequera i es demanden mesures que tinguin en compte la realitat de cada zona, per exemple, prioritzant l'aprofitament de recursos com és l'aigua. Estem tots d'acord en que s'ha de respectar el medi ambient, però fent una bona gestió del canvi i un correcte acompanyament al sector, ja que en cas contrari estem potenciant i premiant la competència deslleial dels països del nord d'Àfrica i acabarem amb un sector que ens proporciona aliments a tots per voler fer el correcte sense mesurar les conseqüències ni tampoc el temps. Bona tarda, sóc Carlos Osada, com cada dia a aquesta hora, avui en companyia de la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Expliquem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Notícies resumides en aquests titulars que ens explica Sara mateix. Mar, endavant.
Doncs comencem explicant que la bústia ètica i de bon govern de l'Ajuntament de Barcelona ha considerat nul un ple dret de l'acord de l'Ajuntament de Barcelona que indemnitzava en 798.000 euros un club esportiu. Els fets se remunten al juny del 1999, quan un club esportiu de Sant Andreu va proposar cedir gratuïtament al consistori uns terrenys d'interior d'illa no urbanitzables on no podia exercir la seva pràctica. I un estudi lleidatà ha explicat que les dones més longeves tenen menys risc de patir malalties multisistèmiques que els homes. Es tracta d'aquelles que afecten més d'un sistema orgànic, com per exemple el digestiu o el respiratori, i la recerca ha analitzat l'Hospital Clínic de prop de 500.000 persones majors de 50 anys. I expliquem també que augmenten per segon any consecutiu les actuacions de control de plagues d'arrossegadors, paneroles, xinxes i ocells, un increment que s'explica per la sequera persistent, les onades de calor estiuenques i les temperatures elevades sostingudes. A més, també informem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha celebrat avui una vista d'apel·lació per revisar la condemna a dues bessones per assassinar la parella d'una d'elles a Sabadell. I recordem que les van condemnar a 16 i 20 anys de presó pel crim comès l'any 2021 i a una d'elles se li va imposar la pena més alta per agreujant de parentiu per la que era la seva parella i també es va condemnar a 17 anys al cunyat de la víctima, que en el judici va confessar el crim. I els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 de febrer 5 homes d'entre 20 i 28 anys que formaven part d'un grup especialitzat en robatoris de cablejat de coure en empreses del Pla d'Urgell i les Garrigues. Se'ls acusa de dos delictes de robatori amb força i pertinença a un grup criminal. I avui acabem explicant que dijous passat van ser detinguts també 3 homes per presumptament intentar comprar objectes per un valor de 3.680 euros amb fins a 8 targetes falsificades a Girona. Els suposats estafadors d'entre 24 i 36 anys van intentar fer una compra en un comerç amb diverses targetes en format digital, però han sortit totes elles denegades. L'establiment va alertar la policia.
Gràcies, Mar. Notícies d'aquesta jornada, on que el vent és el gran protagonista pel que fa al temps i als dos extrems de Catalunya. Tant avui com els propers dies, la tramuntana i el mestral agafen força. Demà començarem el dia amb nevades al Pirineu i ruixats a l'Alt Empordà, i a la resta de Catalunya tindrem un matí de cel mig ennuvolat i una tarda amb molt més sol. Les temperatures pujaran, sobretot a les comarques de Tarragona. Doncs ho dèiem a la portada, ha estat un matí doncs, de protestes dels pagesos, complicacions a les carreteres, sobretot a les carreteres de les comarques de Lleida i també a les de Girona, concretament a la frontera entre França i Espanya. Situació a hores d'ara. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora repassem bàsicament les vies afectades per manifestacions, vies que estan tallades, en són moltes, i moltes d'elles són vies de la xarxa viària principal. Comencem a la zona de Girona. Comencem amb l'autopista AP7, que continua tallada entre Vilademuls i Borrassà, però també en aquesta zona la Nacional 2 entre Vilamalla i Bàscara. Per tant, AP7 i Nacional 2 que continuen tallades, amb el que això comporta cues molt importants, sobretot a vies alternatives properes a aquesta zona. Però també continua tallada la C-38 al Coll d'Ares, molt a prop de la frontera, o la Nacional 152 a Puigcerdà. I pel que fa a la demarcació de Lleida, sobretot molta atenció al tall de l'autopista de l'AP2 a Soses, en totes dues direccions. Aquí hi ha cues molt importants, però és que també està tallada en aquesta zona de Soses l'autovia A2, una autovia que també està tallada entre Vilagrassa i Tàrrega. Altres vies afectades per talls, l'A22, al Macelles, també la Nacional 240, en aquesta zona del Macelles, Nacional 230, a Alfarràs i a la zona del Pont de Suert, i la C14, a l'altura de Bassella. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja ho escoltant, molt de paciència, conductors que heu d'anar per les comarques de Girona i també per les comarques de Lleida, i és que els pagesos i ramaders han tornat a treure els tractors a les carreteres, autovies i autopistes per fer sentir la seva veu. Hores d'ara hi ha talls de trànsit i marxes amb tractors en diversos punts de la frontera de França amb Espanya i també en diverses carreteres de les comarques de Lleida. Els pagesos que volen tallar també la frontera entre Espanya i França han aturat aquest matí camions i han buidat la càrrega de productes provenents del Marroc i que ja han estat recollits, els han avisat per la gent del Banc dels Aliments de Girona. L'objectiu de les protestes de pagesos i ramaders és reclamar a Brussel·les menys burocràcia, rebutjar la competència deslleial de tercers països i que en el pagès no repercuteixi a l'encariment dels preus que pateix el consumidor. Busquem ja la situació actual d'aquestes protestes amb la Mara Rodríguez.
Doncs bé, Carlos, a Lleida s'han reobert puntualment l'autovia A22 i la Nacional 240 al Macelles, encara que continua tallada l'A2 a l'altura de Tàrrega i l'AP2 a diferents punts de la província de Lleida. Ara mateix, en aquesta zona, s'apleguen uns 300 pagesos que plantegen passar-hi la nit. Jordi Larios, de Plataforma Pagesa, comenta les accions reivindicatives.
Nosaltres hem seguit fent el que teníem previst, que era tallar l'A2, tallar l'AP2 aquí a Soses, els companys estan a Tàrrega, els altres al Macelles, al Farràs, cada lloc estem fent la pressió que podem, i des d'aquí pues, bueno, ja ho veieu, que al principi pues, no ens han deixat entrar i al final hem acabat entrant.
També a Lleida, uns 400 pagesos han tallat l'accés a la C-14 per anar a Guissona o a Agramunt. Jordi Soler, portaveu de Revolta Pagesa al Tall de Tàrrega, assegura que aguantaran fins al final.
Sí. Ara, segons vagi la reunió i el grup motor ens comuniqui com ha anat, farem una assemblea i preguntarem a la gent si està d'acord i què volen fer. Però estem predisposats a quedar-nos el temps que faci falta.
I a Girona, Carlos, una cinquantena de pagesos tallen des d'aquest matí la C-58 al Coll d'Ares, al Ripollès. Diversos tractors han travessat, una decena de blocs de palla i alguns arbres a terra impedeixen el pas de camions per aquesta via.
Exactament, Mara. La protesta dels pagesos ha estat rebuda amb divisió d'opinions per part dels transportistes, que són també un altre col·lectiu afectat per totes aquestes mogudes. Tot i que el tall de l'autopista P7 els ha agafat per sorpresa, la major part de camioners atrapats s'han mostrat la seva solidaritat amb pagesos i ramaders, veritat?
Doncs així és, Carlos. Els pagesos gironins han obert pas i han deixat sortir els camions que, des d'aquesta matinada, estaven atrapats al tall de l'AP7 a Pontós, a l'Alt Empordà. Cap a les 11 del matí han habilitat un carril i han deixat circular decenes de transportistes que han hagut de fer nit a la carretera sorpresos per la protesta. L'Ovidiu, camioner que ha quedat atrapat a la carretera, entén el motiu de la protesta.
Yo entiendo que hay que entender que pasa lo que pasa y los agricultores están protestando por los precios y es que uno pues se está ya llega a un punto que ya no puede y revienta y pues hay que entenderlo.
Tanmateix, altres camioners, com és el cas del Francisco, expliquen que potser han arribat massa lluny.
Sí, anoche a las 12 estaba aquí a la altura y me encontré ya parado y he pasado aquí toda la noche.
¿Y cómo ves esta situación?
Hombre, entendemos la protesta de ellos, porque también nos influye a nosotros. Pero claro, nosotros, ¿qué culpa tenemos? Entonces, veo bien que paren, que protesten, pero creo que deberían de dejar un paso para poder circular y entorpecer, pero no llegar a este extremo de cortar la carretera.
Els pagesos gironins comencen a preparar el dinar d'aquest dimarts a l'espera del resultat de la reunió prevista a primera hora de la tarda dels seus representants amb Acció Climàtica.
Gràcies, Mara. Més protestes. Uns 300 treballadors del Servei d'Atenció Domiciliària han sortit al carrer per reclamar millores a les condicions de treball i un nou conveni. Ho han fet coincidint amb la jornada de vaga convocada per la CGT i l'aturada de 4 hores per torn que ha plantejat Comissions Obreres. Les manifestacions a Barcelona han denunciat els abusos que pateix el sector i el bloqueig de les patronals a la negociació del conveni col·lectiu. Hem reivindicat increments salarials, la reducció de la jornada i que se'ls reconegui l'antiguitat. A més, han rebutjat que la doble taula salarial perquè és discriminatòria. La protesta ha arrencat a la plaça Universitat amb xiulets i càntics i ha acabat a la plaça de Sant Jaume. I el socialista Salvador Illa ha salvat Pere Aragonès i li dona oxigen per tirar endavant els pressupostos d'aquest 2024. Esquerra i PSC signaran l'acord aquesta tarda i demà s'aprovaran en un Consell Executiu Extraordinari. El pacte contempla 144 milions més per l'atenció primària, 120 en ajuts per la sequera, però cap ni un esment al projecte del Hard Rock. Es pot interpretar, doncs, com una picada d'ullet als comuns perquè hi donin el seu vistiplau, perquè és necessari, perquè aquests grans números del govern català surtin endavant.
Doncs així és, Carlos. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, vol que en Comú Podem i Junts assumin els pressupostos, ja que el moment a Catalunya requereix un suport molt ampli. Per això els ha demanat responsabilitat.
I la responsabilitat d'un pressupost a Catalunya és el govern. Nosaltres crec que fem un exercici de responsabilitat. I a partir d'aquí que cadascú faci el que cregui que tingui, que sigui convenient fer i que ho expliqui a la ciutadania de Catalunya. És el govern que ha de buscar la resta de suports. Nosaltres, si vostè ni vostès, ajudaran tot el que puguem. Tot el que puguem. Amb tots els grups que puguem.
Per tal d'intentar conquerir els comuns, aquest acord no diu ni una sola paraula sobre el projecte del Hard Rock, tot i que era una de les condicions que els socialistes havien posat sempre damunt la taula. Sobre aquesta qüestió, la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, ha assegurat que aquest projecte continua ara la seva tramitació.
Efectivament, en aquest pressupost de l'any 2024 no hi ha ni un euro destinat al Hard Rock. En aquest sentit, el Hard Rock segueix la seva tramitació urbanística, ambiental, i no hi ha res més a afegir en aquest moment, simplement el que ja hem explicat fins ara.
Al seu torn, el popular Alejandro Fernández denuncia que, amb l'acord de pressupostos amb el govern, es demostra que el Partit Socialista ha renunciat a ser una alternativa.
El senyor Salvador Illa ha renunciat a ser, com ell diu, un govern alternatiu o fins i tot una alternativa al govern actual, sinó que és la crossa i, amb tot el respecte, el majordom d'Esquerra Republicana.
En l'àmbit de l'habitatge han acordat que s'incorporin 4.000 habitatges nous al parc de lloguer social de Catalunya. Pel que fa a la indústria es destinaran 47,7 milions d'euros i pel que fa a les infraestructures han pactat destinar 57 milions al finançament del metro de Barcelona.
I la Generalitat ha vist com el govern central posa aigua al vi pel que fa al topall, al lloguer de pisos que l'executiu de Pere Aragonès té ja pràcticament en marxa. Al final, qui marcarà el límit serà el Ministeri, una iniciativa que no veu amb bons ulls el govern català, Sergi Torra.
Sí, l'enuig del govern de Pere Aragonès és absolut. La Generalitat considera que l'índex de preus establert per tot Espanya tindrà efectes diferents sobre mercats de l'habitatge amb graus de tensió difícilment comparables. La nova norma que preparava Catalunya no tira endavant. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha elevat aquest tema a nivell superior a la preocupació ciutadana que pot tenir, per exemple, l'aprovació de pressupostos, perquè, segons Plaja, el topall de preus del lloguer incideix a milers de persones i culpa el PSOE.
M'atreveixo a dir, i segurament no m'equivocaré, que el que més li importa avui al conjunt dels catalans i les catalanes és saber de manera immediata si a partir de demà baixarà el preu del lloguer que molts d'ells no arriben a pagar. I la resposta és, de moment, no, perquè el govern socialista, el govern del senyor Sánchez, avui ha descartat que Catalunya pugui tenir un índex de referència propi, treballat, documentat i justificat per tal de que es puguin posar topalls en els lloguers abusius.
A Catalunya hi ha 140 municipis considerats atensos per la llei catalana. El Ministeri, per la seva banda, creu que s'ha d'aplicar una norma de caràcter general i que l'índex homogeni es pugui complementar per part de les comunitats.
Per si no estàs al cas, avui és el Dia Mundial del Trasplantament d'Òrgans. L'objectiu d'aquesta jornada és conscienciar la població dels beneficis i el gran valor humà que significa dur a terme una donació d'òrgans. Els trasplantaments, ens han explicat els metges, és un tractament mèdic molt complex i que necessita de la solidaritat d'altres persones persones per dur-se a terme. És un gest que permet salvar moltes vides. I en aquest sentit, arrere en Cope Catalunya i Andorra, el Roc Solà li ha posat cara a aquesta jornada, la de la Montse, que torna a viure gràcies a un trasplantament hepàtic.
Bona tarda, Carlos. Avui coneixerem la història de la Montse Collado, vicepresidenta de l'Associació de Malalts i Transplantats Hepàtics, que va ser la persona número 20 en rebre un trasplantament de fetge a Espanya que l'Hospital de Bellvitge ara fa uns 38 anys. Va patir una hepatitis fulminant i després de passar per urgència se la van emportar a l'Hospital de Bellvitge. La Montse relata el que va viure els dies següents a l'hospital.
Bueno, em van portar amb una ambulància que jo no em veia greu. Estava cansada i tot va ser entrar allà i l'endemà estava en coma. Li van anar alerta zero. O sigui, no van tindre l'oportunitat de parlar-ne de cap trasplantament i que jo tenia aquesta oportunitat. Llavors, un dia et despertes, bueno, entiendes això, no? Una paraula que tu només l'has sentit de parlar, doncs, a la tele, no?
Hem de recordar que en aquell moment els trasplantaments no eren una intervenció tan normalitzada com ara. La Mònica detalla la seva reacció en el moment que se li va comunicar la notícia que havia estat trasplantada.
I a més, vull dir, jo em vaig veure un futur negre, vaig pensar, jo demà em moro, no? Vull dir, No ho veies clar. Uh-huh. Preguntaves aquest invent quan durarà, no? Perquè per nosaltres allò era un invent. I bueno, gràcies a Déu, està donant resultats.
Ella i l'Associació de Malalts i Transplantats Hepàtics intenten dia rere dia conscienciar la població sobre la donació d'òrgans, ja que tot i ser un país amb la taxa de donació d'òrgans molt alta, les cues d'espera encara són massa llargues per poder atendre tota la població.
I ara puc parlar amb el Martí Collado. Martí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és una persona que ens pot parlar, jo crec que a la perfecció, de com és l'abans, el durant i el després d'una persona molt propera que ha tingut una intervenció quirúrgica i ha rebut un trasplantament. Aviam, Martí, l'espera fins al dia que et criden, el dia de la intervenció, o quan surts de l'hospital i t'enfrontes sol al fet de ser cuidador. Què és el més complicat? Poder l'espera fins al dia que et criden, com ho veus?
Home, bueno, a veure, això passa en diverses etapes. Primer és quan detecten i et diuen que la teva germana li passarà això, i una vegada l'altra és quan està hospitalitzada i una vegada després que ha sortit de l'hospital. Mm-hmm. Però, bueno, realment la primera etapa, que és quan jo tenia 30 anys, perquè ja, ara ja l'any que ve faig 70, o sigui, imagina't, ja...
Bueno, ets un veterano.
Ja, pues la cosa, però clar... El record que tinc també no és un record que molt agradable, però clar, ho passa molt malament.
Clar.
Jo, en el cas de la meva germana, no ho sé, clar, perquè ella estava allà, la pobreta, mm-hmm. però clar, nosaltres que estàvem fora és que segur que patíem tot.
El dia de la intervenció poder és el dia en què un està més nerviós, no?, per veure com va tot, com funciona, bueno, des de que entra el quiròfan fins que surt, no, Martí?
Sí, allà, bueno, aquí quan la van intervenir, jo estava allà al hall, a l'entrada de l'hospital, allà a Bellvitge, me'n recordo que va vindre una caravana d'ambulàncies, policia, i amb el fetge, i una cosa que sí que allò era que li vaig dir a la meva germana, i reia, després de l'operació, tot, dic, vaig jugar al teu fetge en quatre cames, que eren les dues persones que portava la nevera.
Déu-n'hi-do.
Una nevera d'aquestes de platja, vaig, si no recordo malament,
clar.
I la morada, i dius, ostres, és el record que tens, no?
Clar.
I si ho passes molt, molt malament.
I després, Martí, hi ha la tercera fase que tu ens comentaves, i comentàvem al principi, la fase d'enfrontar-te a ser el cuidador de la persona que ha rebut el trasplantament, no? Això és complicat, també, no? Tot i que, bueno, ja, quan estàs a casa, doncs tot és molt més suportable, no?
Sí, home, no, jo realment jo estava visquent a Cambrils, ja no hi vivia, aquí a Vilafranca, no? Però clar, venia moltes vegades, estava treballant allà a Vandellós, i venia quan sempre que podia, no? I clar, cada vegada quan veies que anava pujant i que anava, la cosa anava bé, anava fent, però clar, la cosa és molt lenta, vull dir, pensa que és una situació que, sobretot els meus pares, jo suposo que ho van passar molt, molt malament. Mm. Vull dir, clar, jo la veia un cap de setmana, la veia quan venia això, però va estar allà tot el dia amb ella, era molt fort, jo quan anava... Molt fort.
Des de que li van diagnosticar que havia de ser trasplantada de fetge fins que va passar l'operació, fins que va arribar el dia, va passar molt, molt temps. Com va ser aquesta espera, Martí?
Bueno, jo ja se me perd ja a la nit del temps,
ja.
Però perquè parlem de 40 anys de darrere. Mm. Però sí, l'únic que record que tinc, que bueno, nosaltres, tota la família amb una pinya, estava allà amb ella, jo me recordo que mira, li vaig comprar, perquè tenia el escriu petit, vaig comprar una càmera de vídeo per gravar-la dintre de l'hospital i em vaig ensenyar el vídeo als seus fills, que eren petits. Vull dir, feies coses que dius, ostres, i a més, vull dir, no sé, era tot per ella i amb ella. Vull dir, una cosa que...
En moments com aquells, Martí, suposo que la comunicació entre familiars, entre amics i sobretot amb l'equip mèdic és molt important. Aquesta comunicació va ser una comunicació clara i sincera per part de l'equip mèdic cap a vosaltres, cap als familiars?
Sí, això me'n recordo d'una vegada, és que digues que el record buida meu. Me recordo que vam fer una reunió abans de l'operació i l'única cosa que vaig preguntar als metges, hi havia 4 o 5 metges, estava el pare, el meu cunyat, estava allà tot fent la reunió abans de l'operació, i me recordo que el que vaig preguntar als metges va ser això, dic, bé, si no l'operem, quin allò de vida, esperança de vida té. Clar. I els metges, molt petita, no sé, ara em ve el cap un 3%, que no me'n recordo.
Sí.
I si ho fan, si l'opereu, què penseu vosaltres, més o menys? I em va dir, mira, no ho sé, però entre 40 o millor 50, tampoc no ho vam ignorar. No? Eren, clar, passos, són coses petites, clar. I doncs, pues, no sé, jo... I, pues, mira, jo per mi tiro endavant, jo estava com... Jo era el germà, i al cap no tenia molta... Però, vull dir, si... Tot el que sigui, la mínima esperança...
Endavant, no?
Això sí, et puc dir.
Clar, perquè són moments, Martí, en què t'envolten, doncs mira, dubtes, incògnites, sentiments, preocupacions... Clar, són moments molt convulsos, no?
S'ajunta tot, És que pensa que s'ajunta tot. S'ha de viure, eh? Si no, i ara ho explico, però és que has de ser-hi. Si no, no hi ets, ara... No, si és que veu ni això, ni cine, no, allà quan estàs allà, i és molt apretat.
L'important és que en el vostre cas va ser un final feliç, la teua germana té una vida sana, una vida bona, i això val la pena, doncs, recordar-ho, posar-ho en valor i dir que, escolta, val la pena que la gent es faci un trasplantament i que hi hagi donacions, també, eh que sí, Martí?
Sí, no, això tinc claríssim. Jo, vull dir, ja tinc 7 anys, no sé si quan mori o que m'equipi, si servirà per trasplant, no sé. Però, per exemple, tinc un veïs que fa poc es va morir, el pobre, així de sobte, a més, era teòricament no era molt vell, i sí, la dona em va dir, no, tot, tot el que puguin... És que és l'única cosa, vull dir, és l'única que es pot fer.
Clar, perfecte, Martí. Perfecte, Martí, doncs no hi ha temps per remei, sinó per agrair-te que ens hagi atès amb el teu testimoni. Gràcies, bona tarda i fins una altra ocasió, Martí.
Vinga, moltíssimes gràcies. Ja l'altre.
Amb el testimoni del Martí hem arribat al moment de fer una mínima pausa, 2 minuts, publicitat, bones recomanacions, i després, com fem cada dia, des d'ahir fins al dijous, marxarem fins al Mobile perquè hi ha novetats importants, en aquest cas, doncs, des de l'àmbit mèdic. Ho expliquem ara mateix.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en Alcom Viajes.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, marxem fins al Mobile amb un important anunci. L'Hospital de Can Ruti i Telefònica s'han proposat revolucionar la formació en cirurgia robòtica amb una eina que combina el 5G i, atenció, la realitat virtual. Aquesta és una de les moltes novetats i innovacions en l'àmbit de la salut que es poden veure al Mobile 2024 i que t'avança la Mar Puerto.
Doncs en aquesta edició destaquen diverses novetats relacionades amb l'avenç en el diagnòstic i el tractament de malalties, sobretot les neurològiques i cardíaques. Exemples d'això són un ordinador biològic, una diadema que monitoritza l'activitat cerebral d'un pacient que ha patit un ictus, o, per exemple, la recreació d'un cor per pacients amb cardiopaties. Sobre el tema n'ha parlat la coordinadora científica del Departament de Ciències de la Vida de Barcelona Supercomputing Center, Alba Gené.
Mitjançant l'ús de la supercomputació s'han pogut desenvolupar uns models. En aquest cas, en l'estand, veurem un model del cor, uns models sobre els quals s'introdueixen dades específiques de les persones per poder fer que aquell cor genèric es converteixi en el cor d'aquella persona concreta. Les simulacions que fem van des de simulacions a nivell de la cèl·lula, que empren dades genètiques, genòmiques, no? Com la seqüenciació de l'ADN, i altres tipus de simulacions que empren tècniques d'imatge i d'electrocardiogrames, com és el cas del prototipus que portem aquí en el Mobile World Congress.
Una proposta a la que se suma també un robot assistencial que forma part del projecte europeu Never Home Alone i que està destinat a ajudar persones que viuen soles a casa i que necessiten ajuda. Ho ha explicat el responsable de desenvolupament de negoci de la part digital d'Eurecat, Elias Gargallo.
És un robot assistencial i bàsicament el que fa el robot és ajudar a la gent que està sola a casa i tenir més interaccions amb ells. Els hem fet que tingui una interacció més natural fent servir intel·ligència artificial i a part pot ajudar amb tasques bàsiques que puguin ser necessàries, com per fer rehabilitació, té un braç per tal de poder ajudar a vestir-se a la persona o per poder buscar algun tipus de cosa que sigui necessària per la persona, buscar aigua o recollir alguna cosa del terra o que al damunt de la taula tingui una poma, algo semblant.
Així doncs, avenços en salut que també passen per millorar la detecció del càncer amb intel·ligència artificial. Entre les iniciatives de l'Institut Català de la Salut, un xat virtual per promoure hàbits saludables o bé una teleUCI que permet monitorar els pacients crítics de tot Catalunya.
Gràcies, Mar. L'urbanisme tàctic que tanta polseguera ha aixecat a Barcelona, la Barcelona d'Ada Colau, ha fet fortuna en d'altres ciutats catalanes que ho veuen com una eina estratègica per fer de les ciutats doncs, més, unes ciutats més saludables, optimitzant recursos i accelerant els canvis a places i carrers amb l'objectiu final de reduir la presència dels cotxes i guanyar espai per als vianants. Avui fem protagonista a Terrassa, que ha fet una aposta per aquest urbanisme tàctic. Arrere en COPE Catalunya i Andorra, hem explorat amb la Yolanda Canales i els veïns del centre de la capital egarenca els avantatges i inconvenients de totes aquestes modificacions urbanístiques més enllà de la pintura de colors.
A Terrassa, aquest urbanisme tàctic s'ha posat en marxa alguns barris, però on més polseguera ha aixecat és a Les Arenes, la Grípia i Can Montlló. Diuen que l'Ajuntament ha creat un problema on no n'hi havia. Es van eliminar fins a 200 places d'aparcament en un primer moment, que ara el consistori s'ha obligat a crear de noves, ja correcuita. I alguns veïns també diuen que el barri sembla un parxís, perquè han aparegut zones pintades de vermell que correspondria al carril bici o de verd, que és una zona d'estada per a vianants, diuen des del consistori. També s'han ampliat voreres, però amb pintura. L'objectiu, reduir l'amplada de la calçada perquè els cotxes també redueixin la velocitat. Però no només la mesura no ha tingut efecte, sinó que en alguns casos s'han passat massa a l'hora de fer més estrets als carrers, fins a 20 centímetres més del que tocaria. I això ha provocat que no puguin passar autobusos o camions a les escombraries. I clar, ara s'ha de revisar tot. Ho explica l'Eva, que és la vicepresidenta de l'Associació de Veïns.
Lo del estrechamiento de la carretera y tal era con el propósito de reducir velocidades. Pero bueno,
que eso no lo han conseguido. Bueno, sí que es verdad que hay alguna calle que está mal de midas, que es un error que públicamente tenemos la suerte desde que Ayuntamiento lo ha reconocido, y que sí que es verdad que ahora están trabajando en ello junto con nosotros, paseando por las calles, midiendo, mirando la accesibilidad, la visibilidad.
I el problema no és fàcil de resoldre. No es pot fer marxa enrere perquè s'ha pagat amb els fons Next Generation, com ens diu l'Eva.
Echar para atrás el proyecto no se puede porque es un proyecto subvencionado, y si ahora lo revocamos todo nos quedamos sin las posibilidades que tengamos de ahora de medio arreglo, porque se paralizaría todo, y el ayuntamiento, que no es el ayuntamiento, que somos todos, tendríamos que devolver el dinero recibido de esa subvención.
Al centre hi ha un altre problema, en aquest cas de volum de trànsit. Hi ha dos carrers, Galileu i Arquímedes, que han de suportar el pas de fins a 20.000 vehicles diaris, que és el tràfic que circulava per l'A2 abans de treure els peatges. La diferència és que aquests carrers són estrets, com diu l'Enric Domènech, que és portaveu de la plataforma Salvem Galileu i Arquímedes.
Són d'un carril, amb voreres estretes, sense arbres, i clar, això fa que realment sigui un no viure, una situació que fa molt temps que estem reclamant que es posi solució.
I encara hi ha un altre carrer a Terrassa, el carrer Topeta, que ha de suportar un volum de trànsit important amb l'afegit que connecta un dels principals hospitals de la ciutat.
Gràcies, Yolanda. Saludem al senyor Ramon Talamàs, que és el president de la Cambra de Comerç de Terrassa. Senyor Talamàs, molt bona tarda.
Hola.
Què tal? Bona tarda, senyor Talamàs.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, ja heu escoltat el que diuen els veïns, sobretot a la zona del centre de Terrassa, amb el tema això de l'urbanisme tàctic. S'ha anat poder una mica massa lluny o ho veu, en fi, correcte, aquestes actuacions de ajudem als vianants i arraconem el cotxe? Vinga, digui'ns.
Primer voldria fer una acotació. Hi ha hagut una informació que per mi és incorrecta. S'ha dit que el trànsit dels carrers Arquines i Galeo venien derivats perquè l'eliminació del peatge de l'A2. Això no té res a veure, ni no té cap connexió una cosa amb l'altra. No? Mm-hmm. La realitat urbanística de Terrassa, no sé si vostè la coneix, és una ciutat que al centre està desplaçat cap al sud, el que és la part central del centre de Terrassa. Terrassa ha crescut pel nord, però el centre s'ha anat quedant desplaçat cap al sud. Això quines implicacions té? Això té unes implicacions de que, lògicament, el trànsit d'anar cap al centre per moltes activitats, al final s'ha de desplaçar. Llavors tenim una problemàtica, que jo diria que és la problemàtica forta, és que nosaltres tenim, amb una situació precària, les dues rondes, tant la ronda est, que encara és més o menys desirable, però la ronda oest de Terrassa, que hauria de derivar molt del trànsit, que no hauria de passar pel centre, és una ronda que no està ni perfeccionada ni dissenyada, també perquè tenim una situació de rieres que impedeix...
Que limita molt, clar.
Hi ha situacions estructurals que no es poden menys tenir des d'un punt de vista de planificar l'urbanisme.
Segon
tema, home, aviam, per fer una truita sempre es diu que s'han de trencar els ous, i nosaltres no podem, d'alguna manera, desmereixer els interessos que com a societat tenim de reduir les zones de baixes emissions, de pacificar el trànsit, de donar més prioritització. Mm-hmm. I això sempre que vas per un cantó, doncs, quan és com aquell matrimoni, el que tira d'un llençol del llit, doncs l'altre es queda amb els peus a fora, no? I trobar l'equilibri no és un tema.
És molt complicat, no?
Pregunta, s'ha anat massa lluny. Home, potser amb algunes actuacions, i això el mateix ajuntament ho ha reconegut, no han tingut el
resultat,
l'acceptació o l'autorització que es buscava amb l'amplada de voreres, que no ha sigut, com s'havia dit, de voreres, sinó que ha sigut limitar el carrer, l'amplada del carrer, amb un tema de pintures i tot això.
Sí.
I això, certament, bàsicament en els carrers que s'han referit d'Arquímedes i Galileu, no, el mateix ajuntament ha rebut, no ha tingut l'efecte que s'esperava.
Globalment, senyor Talamàs, aquestes peatonalitzacions i aquests canvis urbanístics beneficien el comerç, ho han notat els comerciants de Terrassa?
Aviam, la situació, evidentment, fins ara, aquesta limitació, jo diria que ha afectat més una mica el volum de trànsit d'aquestes vies, és que no pas en el tema de que el comerç per aquestes limitacions s'hagi sentit. Sí que és cert que en temps anterior es van fer unes reformes de circulació de certs trams que això més que afectaven despistar molt a la ciutadania, que tu estàs acostumat a tenir un recorregut i quan aquest recorregut el canvien, doncs et perds una miqueta i lògicament amb una primera instància, doncs mira, en vez d'anar a comprar aquí al centre, doncs no puc arribar, no sé com arribar.
Canvies. Tenim una mica de dificultats, com sempre els telèfons mòbils ens fan males passades. Acabo, senyor Talamàs, la signatura pendent de la B40 es va aprovant a trossets, però es va aprovant, eh? Sí, no, que li preguntava ja per acabar la signatura de la B40, que es va aprovant a poc a poc es va aprovant, no?
Sí, passant ara per la B40, perquè va ser Olesa, com li he dit, en la seva voluntat. Bueno, aquest és un tema que nosaltres l'hem reclamat reiteradament. Pensi que l'any 2022 vam fer uns premis cambra justament a Olesa de Montserrat, en el Teatre de la Passió, que dient el títol era La Real Passió d'Olesa, la D40, i avui, per això estic anant cap a Olesa, el plenari de la cambra el fem a Olesa de Montserrat, aquest moment, que és per celebrar que s'ha inaugurat. Si no s'hagués inaugurat, també l'haguessin fet igual per denunciar. Per tant, és un tram molt necessari, era molt necessari, i aquest tram Abrera-Terrassa ja està obert. Altra cosa ara és la perllongació doncs, cap a Sabadell i cap a Sabadell-Castellà, que això és un tema que esperem que també es perfeccioni.
Doncs confiem que ben aviat tant els governs central com el de la Generalitat posin fil a l'agulla i acceptin aquesta reclamació i reclamació històrica de tot el Vallès, aquesta B40. Ramon Talamàs, president de la Càmera de Comerç de Terrassa, gràcies per atendre's. Bona tarda i moltíssima sort, eh?
Gràcies a vostè. D'acord.
I a 4 minuts, i amb la bona companyia dels Pet Shop Boys, s'enfrenem a la recta final del migdia Copa Catalunya i Andorra. Amb cara de somriure ha rebut els Pet Shop Boys el Joan Bagué.
M'agrada.
Benvingut. Cruïlla, per cert, benvingut. Aquest estiu, si vulgui anar...
Allà ens hi veurem. Vinga, parlem d'esports, que en saps molt.
Sí, mira.
Molt més que els Pet Shop Boys.
Nosaltres avui visitarem el Mobile World Congress, també, no volem ser menys, perquè allà han estat aquest matí Laporta i Deco. Laporta ha dit allà que hi ha Lliga, i li donarem alguna volta a això. Parlarem de la victòria del Girona 3-0 davant del Rayo, el Girona que es situa a 6 del Madrid i 2 per sobre del Barça, manté la segona plaça a la classificació. Avui tenim semifinal de Copa, partit de tornada Reial Societat Mallorca amb empat a 0 de l'anada, tiempo de juego a partir de les 9 de la nit. A l'Espanyol sentirem a Lazo, autor del gol de la victòria de l'Espanyol al camp de l'Eibar, i el Juan Arias ens presentarà Paul McGrath, tot i el cognom és català, de Gavà, i és la nova gran sensació de la marxa espanyola.
Molt bé, tot això, 3 i 5 de la tarda, Esports Cope. Gràcies, Joan, bon programa.
Gràcies, fins ara.
I a les 7 arribarà la Montse Rodríguez, que està acabant de cuinar la seva linterna d'avui. Sí. Parlem de trasplantaments, que avui és el Dia Mundial de Trasplantament, i cal ser conscients de que és molt important. És molt important ser donant, ser també generós amb la societat, eh?
Així és, i per això parlarem en el programa de la linterna Cope Catalunya sobre el tema dels trasplantaments. Avui escoltava l'entrevista que feia al matí la dona que porta ja 38 anys operada.
Sí.
Doncs avui en parlarem d'això a la linterna, també ens farem ressò, i també parlarem sobre el tema dels veïns de Terrassa que estan reclamant solucions per reduir el volum de vehicles que creuen al centre de la ciutat, i parlarem amb l'Associació dels Amics de la Bici de Terrassa, amb la seva presidenta, perquè volen promoure l'ús més racional del transport.
Continua migdia, Cope, Pilar García Moñeta, segueix explicant tot el que t'interessa.